Ja fa temps que si mireu l'skyline de la Garrotxa hi ha un element molt característic que no hi falla pràcticament mai i són els globus de vol de coloms. Vol de coloms és una empresa que, com ja sabeu, està especialitzada precisament en aquesta vessant turística que cada vegada crida més l'atenció. De fet, és molt habitual, com diem, veure com sobrevolen la nostra comarca. Tenim moltes curiositats al voltant de com és això de volar amb globus, com és aquesta experiència. De fet, aquells que han tingut la sort de tastar-la han sortit encantats i amb moltíssimes ganes de repetir. És per això que hem convidat al programa avui amb en Ferriol Macias. Ell és el community manager de Vol de Coloms. Què tal, Ferriol? Com estàs? Bon dia i bona hora.
Hola, bones.
Gràcies per acompanyar-nos. Escolta, com descriuries l'experiència de volar amb globus?
Doncs, sobretot, és una experiència molt tranquil·la. Vull dir, al final és una aeronau molt diferent a totes les altres i és sobrevolar els cels doncs, de manera tranquil·la, que no notes moviment, no hi ha turbulències i després és gaudir del paisatge, de les coses que tens a sota. En aquest cas aquí, doncs, tots els volcans, els pobles, que és molt bonic, però sobretot molt tranquil·la, per gaudir del moment, sense saber on es va, i aprofitant doncs, aquests silencis també que et dona dalt el globus, sense soroll, sense res, només el paisatge, tu i el globus.
A quina alçada arribeu?
Depèn una mica, no? Nosaltres sempre estem guiats per la torre de control de Girona. Els pilots doncs, els hi demanen una... a permetre doncs, arribar a una altura i normalment doncs, haurem pujar fins a això, 2.000, 2.500 metres de nivell del mar, però si ja et dic, sempre depèn una mica del que et diu la Torre de Girona perquè controla el tràfic aèric, no? i s'ha de sempre estar en contacte amb ells.
Explica'ns una mica com és tot el procés des del moment que arribem al punt on ens heu convocat per tal d'agafar un globus i a partir d'aquí una mica quin és el protocol que seguiu i com funciona fins que torneu a terra.
Sí, bueno, una mica l'experiència és sempre s'ha d'estar aquí a Vol de Coloms aviat al dematí, que sortim del costat del volcà Cruscat. Després la gent doncs, arriba, aparca, pot fer un cafè i unes pastes perquè com que és el matí doncs, comenci a fer una mica d'aixecar-se bé. Després nosaltres el camp d'enlairament està ben bé al costat doncs, del bar, que després les persones que venen poden veure com nosaltres inflem el globo, com els aixequem, no passejar doncs, i fer fotos en el mateix lloc on nosaltres estem treballant aixecant el globus. Després ja es fa el vol, que dura entre una hora i una hora i mitja, que donem coca de llardons de Can Carbasseres i ratafia, a dalt. I després, a l'aterrar, sempre aterrem en un lloc que no sabem mai, perquè al final la direcció ens la marca el vent. No? Depèn de l'altura, doncs anem agafant unes corrents d'aires que ens porten cap a una direcció. Cada dia diferent, mai sabem on anirem a aterrar. I bueno, en el moment que trobem això, un camp... a mi, doncs un lloc que no puguis molestar ni empipar ningú, aterrem, pleguem el globus, la vela, ho carreguem tots els nostres cotxes, diguéssim, i tornem cap a Vol de Coloms. Aquí, doncs, tots junts fem un esmorzar, així complet, que durem pa amb tomàquet amb embotit, fesols amb botifarra, postres, begudes, això, una ratafia de Cal Roseta per acabar i donem un diploma de vol. És això, i cap al migdia doncs, se sol acabar tota l'experiència, diguéssim.
Per tant, és una experiència que va des de primera hora del matí, és tota una matinal completa, fins a l'hora de dinar, i pràcticament dines, no?
Sí, molt, perquè normalment acabes això a les 12, quarts d'una, fent la ratafia, vull dir que la gent acaba tipa, a part de volar i conèixer la comarca, ha pogut provar doncs, productes d'aquí a la zona, no? Els fesols de Santa Pau, l'embotit, la ratafia, el coca de llardons, doncs també no només és ensenyar la comarca, sinó també doncs, ensenyar els nostres productes que tan típics no, de la zona també.
Què pot durar exactament un vol?
Sí, nosaltres sempre diem que solen durar entre una hora i una hora i mitja. Què passa? Al anar dirigits pel vent no sabem mai on anirem a aterrar. Després, bueno, com a pilot, quan portes hora i cinc, comencen a mirar doncs, zones per aterrar. En zones on és més fàcil aterrar, pot ser que duri això, hora 20, hora 25, a vegades se't complica, no trobes lloc per aterrar i se t'allarga una mica més. Però sempre parlem amb això, perquè el pilot doncs, a l'hora, hora 5, comença ja a pensar en l'aterratge.
Estem segurs que hi ha moltíssimes preguntes que en aquests moments s'estan fent molts dels nostres oients. És per això que els convidem a participar a través del 682-900-600. És el nostre número de WhatsApp, perquè ens pregunteu què és el que us interessa saber sobre tot aquest món tan màgic, que és el de volar amb globus i que ens ofereixen d'una forma superprofessional la gent de vol de coloms. M'ha cridat l'atenció que has explicat al principi de la nostra conversa que necessiteu el permís de la torre de control de l'aeroport de Girona.
Sí. Sí, nosaltres estem en una zona de controlada, el tema aeri doncs, està controlada, i tu quan t'aixeques, abans de sortir, quan t'enlaires, has de trucar a la torre de control, dir els globus que surts, i et portem un aparell que es diu transponder, que és com la caixa negra de l'avió. Després, ells sempre tenen contacte amb tu, amb el radar, i bueno, et controla més que res per això, perquè com que tens l'aeroport de Girona a prop, doncs tens tràfic d'avions, i van controlant doncs, que no puguin o puguis pujar molt i coincidir amb un trajecte no, d'algun avió. Després és molt important aquest contacte amb la torre.
Això és un element que dona molta seguretat als vols, perquè permanentment us estan veient i, per tant, vosaltres, en cas de qualsevol incidència, teniu la possibilitat també de posar-vos-hi en contacte molt ràpidament, no?
Sí, això és molt important. A més, el que és l'aparell aquest, ja tu pots... tens un còdic de socors, no? I en algun moment que passés alguna cosa, doncs tu ja directament envies aquest codi i ja automàticament, doncs, els Mossos estan informats, els hospitals estan informats i vull dir, tot ja hi ha un mecanisme doncs, ràpid per si passés alguna cosa.
Quanta gent hi cap amb una cistella i quan pot fer d'alçada el globo un cop està completament desplegat?
Sí, a les cistelles sempre, en nosaltres comercialment en tenim de diferents capacitats, o sigui, nosaltres tenim de 8, de 10, de 12 i fins a 16 persones en una mateixa cistella. Totes aquestes cistelles estan molt bé perquè tenen porta, vol dir que hi pot entrar tothom, perquè és a peu pla, i estan compartimentades, no? Estan compartimentades per poder separar diferents grups i això. Clar, hem de pensar que aquestes cistelles, com més grossa, la vela, que és diguéssim la tela, ha de ser més grossa per poder sustentar el pes, no? I poden arribar fins a uns 30 metres d'altura, diguéssim, tot el que seria el globus inflat.
Déu-n'hi-do. Per poder aixecar una estructura d'aquestes característiques, a quines temperatures heu d'arribar?
Hi ha una temperatura màxima que no et pots superar, que seria de perill, que són els 120 graus. Normalment la cistella, bueno, la vela, a l'hivern estarà a menys temperatura, perquè el contrast no necessites tant de contrast, amb sí. Les baixes temperatures, i a l'estiu doncs necessitaràs més temperatura. Però solen rondar entre els 80 i 100, i a l'estiu el que has d'anar és això, que no superin els 120 graus per no poder fer patir, diguéssim, el que és la vela, que suporta aquestes temperatures.
Parlant de temperatures, fa molt fred quan som a dalt de tot?
No, la veritat és que fa la mateixa temperatura que faria terra. Nosaltres hem de pensar que anem amb el vent. Després això és una manera de no... Com nosaltres anem a la muntanya i podem tenir aquestes sensacions de fred molt més del que és la temperatura ambient, el bo del globus és el anar amb el corrent d'aire, aquesta sensació no la tenim. Després, entre que toca el sol, que tens el cremador que desprèn calor i això, fa una temperatura igual o millor que terra, diguéssim. Ara l'hivern, sobretot, que quan arribes aquí doncs fa fresca de bon dematí, a la que et comences a aixecar i enlairar, doncs la temperatura del globus, si està millor, la sensació és molt millor que no pas a terra.
Es pot produir fins i tot una certa inversió tèrmica en alguns moments?
Sí, o sigui, sempre la història és això, el notar l'escalfor, hi ha diversos elements doncs, que et fan millorar la temperatura i sobretot això, la humitat també del dematí, doncs, que quan s'aixeca el dia també fa que faci una mica més de fred, doncs això a l'aixecar-te i marxar d'aquesta humitat també hi fa molt.
Per exemple, a l'estiu hi fa més calor o és un lloc fantàstic on anar-hi passar una tarda d'aquestes caloroses de juliol?
No, també faria calor, hosti, també fa calor. El bo que sempre sortim al dematí, les condicions meteorològiques sempre són millors al dematí, després el bo és que a les 11 del dematí ja som a terra. Uh-huh. Què passa? Que la temperatura està bé, diguéssim, no? És bona perquè encara no fa les temperatures fortes del migdia, però la temperatura és igual a l'estiu i amb l'escalfador cremador doncs sí que a vegades pot pujar una mica, però bueno.
Quan hi ha, per exemple, tramuntana a la zona de l'Empordà i a vegades notem algun efecte aquí, o per exemple el famós vent de ponent, no?, que també ens entra aquí a casa nostra, quin efecte té sobre vosaltres a l'hora de volar? És a dir, el vent que nosaltres notem a terra és diferent al que vosaltres noteu a dalt de tot?
Sí, o sigui, al final, a cada... Tu quan et comences a enlairar vas trobant capes de vent, sobretot. Per exemple, que has ficat el cas de la tramuntana, nosaltres en moment de tramuntana, com ara pot ser demà, que bufarà una mica de tramuntana, per nosaltres no és la millor del món, perquè ens aporta, diguéssim, cap a la zona de les planes, i amb tramuntana forta i amb molt de vent, doncs no és el millor, a vegades fins i tot hem hagut d'anul·lar, perquè si no podríem travessar i ens trobaríem una zona de no, que no podem aterrar. Uh-huh. Després, per exemple, en aquest cas concret de la tramuntana, doncs a nosaltres ens perjudica, perquè poder nosaltres aquí no la notarem com a Figueres a terra,
clar,
però quan puges a 1.500, 2.000 metres, allà sí que ja la notes igual. O poder no tan fort, però la notes, no? I ja pots trobar 40 km per hora o 50, que això a nosaltres no ens afavoreix amb la zona que estem.
Com és el moment d'aterrar? Quines condicions ha de tenir una mica la zona que us permeti aterrar amb les garanties que necessiteu?
Clar, una mica les condicions, el millor és, sobretot a superfície de terra, no tenir vent, no? Perquè normalment si tu aterres entre 5, 6, 7 km per hora no hi haurà problema, aterraràs bé, tranquil, i pots mirar-te més on t'aterres. Després ja quan comences a pujar la velocitat a superfície, doncs això el que pot provocar és que la cistella doncs, es volqui, diguéssim, no? Uh-huh. Que no hi ha perill perquè hi ha la posició d'aterratge de seguretat, que et quedes a dintre de la cistella, però sí que amb velocitats més altes, a partir d'uns 15 km per hora, doncs sí que hi ha aquest, bueno, i aquest factor, doncs, que el pes que, o la força que li fa el vent fa que apreti molt la vela i que doncs, et faci caure tombar la cistella, que al final no passa res perquè tens la teva posició de seguretat i t'amaga la cistella de vímet, i l'únic que fa és això, tombar-se ja directament tot el globus a terra.
Les persones que van a la cistella, m'imagino que s'han d'estar quietes, no?, mentre dura el trajecte, o tenen la possibilitat d'anar-se canviant de posició?
O sigui, al final la cistella, com hem dit abans, està separada per compartiments, i dintre d'aquests compartiments tu et pots moure, no passa res durant el vol, pots fer fotos, dintre de lo gros que és la cistella, no hi ha problema. L'únic moment és això, el que dèiem de l'aterratge, que s'ha de fer cas al pilot i fer la posició d'aterratge. Però a part d'això, durant el vol tu et pots moure. No és una posició estàtica que no et puguis ni moure, sinó que dintre del teu compartiment doncs, et pots anar movent.
Uh-huh. Les persones que decideixen fer un vol amb globus, què busquem? Busquem gaudir de l'experiència de volar amb globus, veure el paisatge. Què és el que ens ofereix aquesta experiència que, d'altra banda, ens crida tant l'atenció? Fruit d'això és que t'estem fent unes preguntes que per tu segurament són com molt bàsiques, sí, oi? Però són les preguntes que tots ens venen al cap quan us veiem sobrevolar a casa nostra.
Sí, jo crec que, primer de tot, el que busca el client quan ve és una nova experiència. No has volat, no? És una aeronau que tampoc és molt coneguda, que no és com un avió o un helicòpter, potser que el tens més present, però és una aeronau i una experiència molt diferent. Després sí que el que és molt curiós que potser la gent al començament, quan ve, té una mica de por, no? I diu, ai, aquest, saps què passarà? Al final no tens res que cap volant per conduir-lo, no tens res. Però després a la que et puges i això, te n'adones d'aquesta experiència tan diferent com una altra cosa, d'aquest assumpte, d'aquest flotar a l'aire i d'aquesta experiència que no tens cap altre vehicle o aeronau que et doni aquesta sensació. I a part d'aquí, després sí que nosaltres, el que és molt favorable a nosaltres és el territori que tenim, no? Per la gent de fora, o fins i tot la d'aquí, veure els volcans des de l'aire, veure Santa Pau, Besalú, Olot, totes les muntanyes, tenim el Pirineu al cantó, podem arribar a veure el Golf de Roses, Montserrat, no? Són l'àrea també afavoreix molt que molts clients diuen, ostres, tinc ganes de conèixer la Garrotxa, o ja la conec i ara la vull conèixer des de l'aire.
De fet, conèixer la Garrotxa des de l'aire ja de per si sol és una experiència, i si a sobre agafem els globus de vol de Colom, sí, és una garantia que és una experiència que no oblidarem mai, sense cap mena de dubte. I atenció, perquè pot ser un regal fantàstic, A vegades no sabem què regalar i amb què sorprendre, i pot ser un regal d'aquells meravellosos. Ferriol, explica'ns una mica, en aquesta època de l'any, que fa tan fred, com a mínim, quan toquem de peus a terra, també us veiem volar. És una bona època ara per volar, no?
Sí, sí, sí. És una molt bona època, més que rep a la visibilitat. O sigui, com a norma general, ara els mesos d'hivern amb el fred fa que una mica l'atmosfera sempre estigui una mica ben neta, no hi hagi aquella calitja que et pots trobar més a l'estiu, i després sempre la visibilitat, diguéssim, de lluny, és molt millor que no en èpoques de calor. Després, a vegades, això, a l'hivern poder té la concepció que no es vola perquè fa massa fred o per algunes coses, i no, al revés, és una temporada, la veritat, molt bona per volar, per tema de visibilitat, per veure el Pirineu també molt nevat, és molt bonic.
I no hem de patir pel fred, És a dir, ens abriguem tal com ens abrigaríem per sortir de casa, no? Potser una mica més, sí, però vaja, sí, sense cap exageració.
No, igual, vull dir, al final sabem que aquí a la Garrotxa ara, al gener, a les 7:30 del matí, 7:45, que és l'hora que s'arriba, fa fresca, ha gelat i pots estar a 2 graus sota zero, 3, ben abrigat, amb un gorro, una jaqueta, i els peus abrigats, si està bé. I el que dèiem abans, no? A dalt del globo, al final la temperatura serà més agradable i si està millor. Vull dir, avui hem volat i al final amb una jaqueta, o jo mateix m'he hagut de treure el gorro perquè la sensació és molt bona, la veritat, amb dies així macos de sol i això.
Amb tot el que ha passat al volcà de la Palma, heu notat un increment de l'interès per veure tota la comarca des de l'aire, especialment atrets per tota la seva connotació volcànica?
És una mica difícil de dir. Sí que haver-hi hagut tot aquest moviment de volcans, la gent està una mica més interessada, o més que res interessada, no?, pel món dels volcans. Al final, la pandèmia, una cosa o l'altra, ha fet que aquests mesos hagi vingut gent, acabes la tardor i tens la gent que et ve de la tardor. No sé fins a quin punt ha vingut més gent a volar, però sí que l'interès pels volcans ha crescut una mica, no? La gent et fa més preguntes, et demana, més s'interessa una mica més pel tema dels volcans.
Hem dit abans que teníem el WhatsApp obert per qualsevol oient que volgués fer una pregunta, atret per la curiositat de volar amb globus. Per exemple, un oient ens pregunta què es necessita per ser pilot de globus.
Doncs, bueno, és al final com si poguessis treure el carnet de cotxe, no? Tens una teòrica que al final comparteixes assignatures comunes amb totes les aeronaus, no? Pots fer meteorologia, pots fer dret, pots fer comunicació, no? Totes aquestes que són específiques per qui es treu el carnet de pilot, d'avió, d'helicòpter, el que sigui. Després hi ha una part específica també de tema teòric, i a l'aprovar aquesta part teòrica has de fer una part pràctica. Has de fer 16 hores de vol, de pràctiques mínim, per poder fer un examen que et dona... et permet portar una cistella i un globo petitonet privat, sempre privat, per tu sol i dos persones més, però com a sempre privat. Després, si ja estàs, ja vols ser pilot comercial, quan aproves has de fer 100 hores de vol per poder fer un examen que et permeti portar ja passatgers i cobrar, diguéssim, per fer la feina de pilot.
Un altre oient ens pregunta què passa si agafem el globus i hi ha boira.
Vale, és una mica... Depèn de la boira, no? Si és una boira que es dissipa durant el vol, no passa res. O sigui, és una boira que a 30 metres del terra es veu el que tens a sota, no hi ha problema. El que sí que és problema és quan és una boira molt densa a terra i el globus va a aquella direcció. Perquè a l'hora d'aterrar, a nosaltres és molt important poder veure a terra per si hi ha línies, si hi ha cases, si hi ha el que sigui. Després, en aquest cas, sí que no ens va bé. Per sort, aquí a la Garrotxa no són molt comunes aquestes boires que es quedin en una vall i no marxin i ens perjudiquin nosaltres.
Un altre oient, ja l'últim, ens pregunta a veure si és un mitjà de transport sostenible. De fet, podem dir que és el més sostenible de tots, no?
Sí, o sigui, nosaltres el que s'utilitza és gas propà, però a part d'això, no, la quantitat de gas que necessites tampoc és molt gran, vull dir que no és... No diguéssim que són com un avió, no, que contamina moltíssim, sinó que és poquet la contaminació que produïm nosaltres.
Aquest primer trimestre de l'any, Ferriol, diries que és la millor època per volar amb globus, tenint en compte el que ens has explicat?
O sigui, per tema de visibilitat, diria que sí, per tema de visibilitat. Per tema de paisatge, ja sempre diem que depèn una mica de la persona que vol venir a volar. Cada estació és diferent, la Garrotxa canvia, tenim molta natura i això fa que cada estació, doncs, tinguis un paisatge molt diferent. Després sí que diem que per tema de visibilitat ara és el millor moment per venir, per tema paisatge ja depèn, no? Doncs si vas a la primavera veure tots els verds, tota l'explosió de la vegetació que torna a viure, doncs és molt bonic. Si vas a la primavera amb els contrastos de colors dels camps, que trobaràs grocs, trobaràs verds, trobaràs marrons, no? És molt bonic, no? Perquè queda com un puzzle. A la tardor, doncs, tens el canvi de color de la fageda i d'aquí, que també és per nosaltres temporada alta. I a l'hivern, això, el paisatge ben nítid, amb el Pirineu nevat, també és molt bonic. Després, tema paisatge, per més tirant a gustos, per tema visibilitat sí que és molt bona temporada.
Abans, al principi de la conversa, has apel·lat un terme que jo, de fet, et volia preguntar, perquè a mi em genera molta curiositat, no? Quan som a dalt de tot, el que sentim sobretot és silenci, no? Com és el silenci a aquestes alçades?
Sí, és la veritat és que és molt bonic, i en això, o sigui, és un silenci que sí que sentim sorolls, no? Perquè al final tot el que és cotxes i tot el ambient de terra puja amunt i el sents, però és una sensació molt, molt tranquil·la, perquè no són molestos, no? És a dir, nosaltres tenim una experiència molt maca que és, en algun cop ha vingut gent de l'ONCE, no? I com a curiositat, no, preguntes, ostres, com és, com tu penses que és una cosa tan visual, com és que venen a fer aquesta experiència? I ells ens ho expressen, això, que el monitor els hi diu que s'estiguin uns 10 minuts tothom callat, ni pilot digui res, per que ells notin i sentin, doncs, això, no? Aquesta pau, aquesta tranquil·litat, aquest silenci que d'anar amb el vent... És molt curiós la sensació, no? I quan amb aquesta pràctica van fer ells, t'expliquen a la seva pell, doncs, que l'experiència és superbonica, escoltant i estant tranquils i sense dir res i això, i sense poder-ho veure, que tu a vegades penses que és el principal, doncs, veus que no només és visual, sinó que també és sensorial, l'experiència.
Quins packs oferiu? Quines promocions teniu? Una mica explica'ns quines diferents opcions oferiu des de Vol de Coloms per gaudir d'aquesta experiència tan fantàstica.
Aquesta temporada, gener i febrer, fem una promoció, al ser nostra temporada baixa, que el preu del vol en globus és més barat aquests dos mesos. I després, sempre durant l'any, ja fa uns anys que es treballa així, es fan packs amb allotjaments o amb activitats de la zona, no, perquè no només sigui una experiència del vol, sinó que estigui compaginat amb altres coses. Ja sigui per comoditat de venir a dormir el dia abans i no haver-te d'aixecar molt aviat, com per fer altres activitats de gaudir de la comarca, no? I treballem amb molts, això, allotjaments, activitats, amb restaurants, que el que fem, doncs, és una mica de xarxa de comarca perquè no només gaudeixin del vol, sinó que també part després tota la comarca es pugui beneficiar d'aquests clients que ens venen. O sigui, tenim la pàgina web que pots informar-te de tot el que és l'experiència en vol en globus, veure preus, veure disponibilitats. Si es vol, ja directament des d'allà fer la reserva, perquè està tot preparat per poder-ho fer des d'allà. Si no, sempre es pot fer una trucada a Vol de Coloms per demanar tots els dubtes que es tinguin. Fins i tot gent de la zona, si té ganes de veure i venir-nos a veure aquí a l'oficina, i els hi podem explicar, els hi podem ensenyar les instal·lacions. Al final, lo important, com has dit, sí que és pensar en uns dies d'antelació, mirar si tenim disponibilitat i fer la reserva. Però sí que si d'un dia per l'altre és difícil de poder compaginar, millor si es pot fer una mica d'antelació.
I és important que tinguem en compte que depenem del temps, no?
Sí, això sempre. Per això normalment nosaltres es fa la reserva i després nosaltres vam a trucar sempre a les persones que venen per confirmar que el temps és bo per volar. És, si les previsions que ens marquen es veu que ja comencen a ser dolentes, doncs s'informa, si ja és bo, doncs ja es confirma. Però clar, sempre el dependre del temps fins a última hora no et pots assegurar el 100% que es volarà.
Ferriol Macias, Community Manager de Vol de Coloms, t'agraïm que ens hagis acompanyat avui, que ens hagis encomanat aquest esperit volador, sobretot en globus, perquè realment és una experiència inoblidable. Moltíssimes gràcies, t'esperem un altre dia.
A vosaltres, merci.
Back at base, box in the software, flash the message. Something's out there, floating in the summer sky. 99.